Benvingudes i benvinguts al segon programa de Bitxo i Canyella. Us saludem, l'Alba González i la Cristina Domene, i avui estem disposades a compartir amb vosaltres una estona de reflexió sobre de quina manera ens relacionem avui dia, les noves maneres d'establir vincles amb altres persones, un programa molt interessant.
Doncs sí, Alba, perquè encara l'opció majoritària a la nostra societat, per herència cultural, és la monogàmia. Per explicar-ho de manera tècnica, la monogàmia és un model de relació afectivo-sexual basat en un ideal d'exclusivitat sexual entre dues persones i per a tota la vida. És explicable per qüestions evolutives, biològiques i culturals. Avui aprenem moltíssimes coses. Tot i que la parella i la família tradicional continua sent la preferent, hi ha moltes persones que avui dia senten que no encaixa amb el seu sistema de valors. Avui descobrim una d'elles, la copaternitat.
I amb les noves maneres de relacionar-se i les noves parelles arriben, evidentment, també els nous tipus de famílies, i per això volem aprofitar per parlar de la copaternitat, que segurament ja heu escoltat alguna cosa al respecte, però per conèixer a fons què vol dir això de la copaternitat, avui ens acompanya l'antropòloga Carmen Balaguer, que l'any 2018 va obrir una pàgina de Facebook sobre el tema i, veient l'alta demanda, va decidir posar en marxa la web copaternitat.com l'any 2021. Carme, en primer lloc, gràcies per acompanyar-nos, i en primer lloc, i per ubicar-nos i situar-nos en tota aquesta història, segurament que t'ho han preguntat ja moltíssimes vegades, però què és això de la copaternitat exactament?
Bueno, primero de todo, gracias a vosotras también por dar cabida, ¿no? Por dar visibilidad a este modelo de familia, que para hacer un resumen y para podernos entender, la copaternidad es el hecho de que dos personas, en principio dos, aunque obviamente pueden participar, o bueno, es abierto, ¿no?, a lo que las personas decidan, pero que es el hecho que dos personas decidan ser padre, madre de un hijo en común sin que haya relación sentimental entre ambos. Es decir, la copaternidad es un modelo de familia en que el vínculo entre los progenitores no es un vínculo de pareja, sino que es un vínculo de amistad, de complicidad, de familia, pero sin que esté basado en el amor romántico, que digamos que es el modelo de familia que nos han dicho que tiene que estar hoy en día, ¿no? Que no deja de ser, pues, también un modelo relativamente reciente en la historia, y por eso un poco a veces la copaternidad pues choca a muchas personas, ¿no? Pero que la base está en que tenemos vínculo con una persona, que es el papá o mamá de mi hijo o mi hija, y ese vínculo pues no es de pareja, sino que es de amistad, de complicidad, de cercanía también.
És una visió molt moderna d'aquest nou model de família. No sé com et vas inspirar, d'on surt això. Crec que vas començar pel Facebook, però sí. Com sorgeix la idea?
Sí, se ve como un modelo nuevo, ¿no? Aunque en realidad, si miramos en el pasado, si miramos en otras culturas, vemos que la familia no tiene que ser de una manera determinada, ¿no? Pero obviamente hemos crecido en un contexto social, entonces lo que se sale un poco de lo que hemos aprendido, pues nos choca. Yo escuché hablar de la copaternidad hace ya unos años, y cuando lo escuché fue en la universidad, una charla de una chica que habló de madres solteras por elección, ¿no? Uh-huh. Mujeres que deciden ser mamás con esperma de donante, bueno, pues porque el tema de parejas está cambiando, ya sea porque, bueno, porque a una chica o le cuesta encontrar pareja o no lo ha conseguido, o bien no ve el modelo de familia tradicional como para ella misma, ¿no? Entonces, esta persona que hizo esta charla, pues comentó cómo en los últimos años había crecido el número de mujeres que decidían ir a ser mamás en solitario. Y a la vez habló de la copaternidad, y yo me quedé igual de sorprendida como todo.
Impacta,
el mundo,
¿no?, al principio.
Sí, que lo escuchaba por primera vez, pero a la vez pues también me lo dicen muchas chicas, ¿no? Es sorpresa, pero a la vez como liberación de, vale, hay otra manera más que igual ni me la había planteado, que igual necesito un tiempo para procesar, porque a mí me han dicho que tengo que encontrar pareja, bueno, me han dicho los medios, la familia, Disney, Hollywood y todo, o sea, encendemos la tele y es lo que vemos, y vamos a la calle y es lo que vemos. O sea, una vez procesas eso, dices, ah, pues sí, pues igual es un modelo que, pensando en mi maternidad y en el niño que va a nacer, en una sociedad que está en constante cambio y que vemos lo que pasa con la pareja, pues igual es pues incluso más estable, ¿no? O incluso más pensado, meditado y positivo. Entonces me puse a ver qué había en la red, en internet, sobre la copaternidad en España, Cataluña, no había nada. Había unas páginas un poco raras que dije, si me tengo que poner yo aquí no lo haría.
No.
Página una francesa, otra americana. Y decidí pues intentarlo en Barcelona. Antes la página era Copaternidad Barcelona. Uh-huh. Y primero el perfil en Facebook se quedó ahí. Y en esa época del confinamiento, que todos estamos en casa pensando sobre la vida, pues dije, pues ¿por qué no? Vamos a intentarlo, ¿no? Pues moverlo un poco más. Y entonces se hizo la web Copaternidad Barcelona antes, ahora es solo Copaternidad. Y un perfil en Instagram. Y bueno, pues sin mucha publicidad empezó a aparecer personas y empecé a ver qué tipo de personas eran las que se interesaban. Empecé yo a aprender también, ¿no? Pues con las personas que venían y sus inquietudes, te acabas informando más, te acabas, pues eso, ¿no? Pues especializándote, por así decir, en una necesidad o en una inquietud, un anhelo que, bueno, pues que está ahí en muchas personas. Sí, y de ahí pues hubo un poco de, bueno, pues se dio a conocer, salió en un medio de comunicación importante, en La Vanguardia. Esto hizo que, bueno, pues que lo conocieran muchas personas más y se empezaban a interesar de otras partes de España y de ahí se pasó a nivel nacional.
Claro.
Y ahora es Copaternidad, ya
Copaternidad
está.
Copaternidad a secas.
S'ha quitat el Barcelona.
I clar, la gent que comença a veure això, que suposo que es pregunta com funciona, no? Què haig de fer? Com puc accedir a aquest servei? Puc fer-ho jo? Pot fer-ho qualsevol? No sé, es tenen uns requisits mínims? Suposo que sorgeixen moltes preguntes, no? Al principi, quan trobes aquesta web i aquesta manera de fer.
Claro. Lo primero es, ¿pero esto qué es? ¿Esto cómo funciona? ¿No? Y es explicar, mira, es conocer a alguien, no es tu pareja sentimental, pero igualmente tienes que sentir esa complicidad con la persona, estar al lado y sentirte cómodo, cómoda, porque que no seamos pareja no quiere decir, pues igualmente, ¿no? Hay que estar bien. Y yo remarco mucho la idea de que somos familia.
Uh-huh.
Aunque no seamos pareja, pero seguramente conviviréis al principio una temporada. A largo plazo planteamos vacaciones juntas, juntos, o bueno, convivencia, ¿no? De algún modo también. Y aquí para entrar al programa, para poder conocer a alguien, pues mucha gente se lo plantea, ¿no? Yo puedo, esto es para mí, pues aquí entra un poco el sentido común. Lo que tú buscarías en la otra persona es lo que la otra persona busca en ti, que es estabilidad en general, estabilidad emocional, bueno, mínimo, ¿no? Que se vea una persona sensata, estabilidad económica, ¿no? No hace falta, bueno, pues tener nuestra base de ingresos, pues tener cierta estabilidad. También la parte de fertilidad, ¿no? Pues tenerla presente. Y también pues que el otro o la otra esté buscando realmente una copaternidad. Es decir, que ella no esté buscando un donante, porque esto no es un donante. Uh-huh. Él va a ser el padre, va a ejercer como tal, va a tener su apellido también, que el orden ya lo veréis, cuál ponéis, pero él és el pare i ell no és un donant.
Entra la figura de l'home que també vol ser pare, que potser no està tan present a la societat. Estem més acostumades a que les dones vulguin ser mares, poden ser-ho amb un donant, però en aquest cas entra també l'home que vol ser pare.
Claro, exacto, aquí es eso, que aquí él no es donante, él quiere ser padre al 100%.
De fet, entenc que ells realment tenen més problemes si volen ser pares, perquè no, jo si vull ser mare i no tinc parella, pues me voy, ¿no?, a una clínica de fertilitat i ja està. No, no hi ha problema. Però clar, un home té, en
no
aquest
pot.
Sentit, tenir un fill biològic és bastant més complicat, no?
Exacte. Sí, por eso, sí, en realidad hay más hombres que mujeres en la agencia, por esto mismo, porque el hombre no puede. Y esto es un debate, una conversación que tengo con muchas personas, ¿no? Que socialmente se escucha el deseo de la mujer por ser madre, pero no se escucha el deseo del hombre por ser padre. Y está ahí latente y es lo que yo veo. Y es eso, ¿no? La pregunta que hacíais antes, pues igual un requisito, por decir, pues que la mujer que tenga presente que ellos son padres, no son donantes, y ellos, que la mujer está presente igualmente, o sea, que no se confunda con otras cosas, sino que aquí somos una familia y los dos nos implicamos igual, en igualdad de condiciones.
Però ets tu, perquè t'imagino, Carmen, fent aquest amb aquesta, aquest, ets tu qui posa això?
O, sí.
O hi ha una mena de match entre ells com a les aplicacions de cites?
Aquí...
Hi ha diverses entrevistes...
Aquí, para comenzar, pedimos algunos documentos para asegurar unos mínimos, ¿no? Pues antecedentes penales, delitos sexuales, documento médico, otro laboral, ¿no? Pues para asegurar un poco que la persona pues es alguien en, bueno, pues sensata y que lo que dice que es así, ¿no? Que sus documentos lo demuestran. Y hacemos una entrevista extensa para conocer a la persona, ¿no? Nos vemos en la Torre Glorias, la Torre Agbar. Antigua Torre Agbar, aquí en Barcelona,
sí.
y ahí pues hacemos esta entrevista y hablamos, pues obviamente, qué hacen su vida, tanto a nivel laboral como de ocio, entorno familiar, dónde vive, ideologías en general, política, religiosa,
educación,
¿no?
¿Cómo educa?
¿Cómo ha sido su infancia, ¿no? ¿En qué entorno ha crecido, familia, y qué busca exactamente en una copaternidad? ¿Qué busca? Pues porque igual hay gente que lo tiene muy claro, de que a mí me gustaría que los dos nos impliquemos por igual, custodia compartida, pero igual hay otras personas que dicen, que a veces lo escucho, ¿no? Pues yo quiero ser padre y entiendo que yo no puedo serlo en solitario, la mujer sí puede hacerlo, pero también quiere la figura del padre, entonces me adapto un poco más, si nos llevamos muy bien entre nosotros, pues a ver qué es lo que está buscando ella, ¿no? Bueno, que podamos hablar de qué buscamos y qué es lo que esperamos en una copaternidad. Y entonces, a partir de ahí, es conocer a alguien que pueda ser compatible. En la página web no hay perfiles, o sea, todo es interno. Y se te propone a una persona, pues está esta persona, ¿queréis conoceros? ¿Quieres conocerla? Normalmente es un sí, pues venga, vamos a ver qué tal, ¿no? Y entonces, pues se busca un punto, cafetería, lugar tranquilo para quedar. Normalmente nunca hay teléfonos ni hay fotos, es como que nos vemos ahí directamente. Antes que habéis preguntado requisitos, pues que yo a veces lo hablo como una obviedad, o sea, se entiende que la persona se cuida, que ¿no? Que a veces...
Presencia, ¿no?
Sí,
higiene, todo eso.
Sí, claro, pues eso, pues alguien... sino también va a ser complicado, porque si estás buscando un padre o una madre, alguien... para ser padres, no pareja, quieres transmitir unos valores. Esos valores incluye también, pues, claro, un estilo de vida determinado, ¿no?
I després entenc, clar, comentes que aquesta web ara és de tota Espanya, no? Que abarca tota Espanya. Entenc que els perfils aquests que aneu fent match viuen més o menys a prop, no? Perquè, clar, si jo soy muy compatible con uno de Madrid... ¿Cómo
no,
fe,
no,
Mara?
Pues no puedes conocerlo, vale. Porque...
vale. Copaternal. Toda diferencia era difícil.
Sí, a veces me llama algún hombre, yo digo de las Españas, de algún pueblo perdido del norte de España, que dice, a mí me da igual de dónde sea la chica, pero no está dispuesto a mudarse. Entonces, pues vamos mal. Es claro, tenemos que vivir cerca o que uno de los dos esté dispuesto a desplazarse, que también los hay, ¿eh? También los hay. Dispuesto a desplazarse también entendemos distancias más o menos cortas, porque de Madrid a Barcelona...
Sí, clar, no pots tenir una vida en comú i continuar fent la teva feina, no?
Claro.
Però sí, clar, si és un poble que està a mitja hora d'aquí o 40 minuts, sí, esto sí.
Pues igual sí, igual sí.
Perquè com és el perfil... perdona, Alba, el perfil que estàs comentant, hi ha un perfil de persona?
Hi ha un perfil superdeterminat.
Sí?
Ah, sí?
Sí. Hi ha un perfil que, claro, esto yo lo he ido viendo con el tiempo y era mi inquietud inicial. ¿Quién se va a interesar? ¿Qué tipo de persona hay? Pues generalmente, a nivel, por decir, socioeconómico o a nivel de vida, son personas... Casi el 100% de las veces, trabajos, o sea, estudios superiores, trabajos cualificados son muy cualificados, un nivel cultural alto, con un nivel de vida, pues bien, ¿no? Pues por este tipo de empleo. personas que han viajado mucho o que han vivido en otros lados, con una mentalidad abierta. Normalmente cuando pregunto estilo de alimentación o cuidados, deportes, suelo ver que son personas que se cuidan bastante, o sea que hay cierta consciencia a nivel de, pues eso, de cuidado de uno mismo, ¿no? Y edades muy parecidas también, sobre todo nosotras, las chicas, entre 35 y 40, alguna hay de menos de 35, 32, 33, pero la mayoría, eso, 37, 38, por ahí. 40 y también, lo que pasa que ahí pues tenemos que hablar un poco más, ¿no? Si hemos mirado fertilidad...
Claro. En el tema de les dones és més complicat.
Que... És més complicat. Perquè l'home presenta el seminograma i és més fàcil. Nosotras, pues es un tema delicado, ¿no? Y que a veces es lo primero que hablamos en la primera conversación. Porque aquí se viene con miedo, o sea, no con miedo, ya no es el tema de la copaternidad, ya es el tema de que sé que esto tendría que haber sido antes, porque estamos retrasando mucho la maternidad, no sé si me voy a quedar embarazada, encima en un modelo distinto. Es como, sobre todo nosotras,
la pressió aquesta, sí. No, que hi ha i bé, que per la vida que portem ara no és com abans, que amb 20 anys tothom tenia fills, no?
Claro.
Ara, bueno, como que se ha retrasado mucho todo, pues, pel que todo. Comentem, pel tipus de feina, perquè estudies més, perquè vols marxar uns anys a viure fora, tot això ha fet que, bueno, sí. Que estiguis als 40 i digues, ui...
Claro. Y uy, que a veces yo lo escucho, yo es que me esperaría más. Es que tengo tiempo. O sea, yo me siento que, claro, hoy en día podemos viajar.
Que son Jova, ¿no?
Claro, hoy no es como hace, pues, unas décadas, ¿no? Que no podías hacer nada. Pues ya, pues tenemos hijos y ya está, total. Ahora, bueno, estoy un poco simplificando, pero que sí, ya no, nos entendemos.
Pero sí que es vital,
ahora es,
¿no?
Distinto,
que
claro.
Bueno, que fas com moltes més coses i s'allarga aquest moment, doncs, i potser arriba un punt això que ni t'has adonat que has arribat a aquesta edat i, clar, la fertilitat en el cas de la dona és més complicada, no és com,
és més complicada,
no és com un home.
Sí, clar, no és com un home. I entonces ahí se mezclan muchos temas. Y claro, pues... Es algo que nosotras tenemos que hablar también, ¿no? Claro. Si hemos mirado, muchas chicas vienen con óvulos congelados, muchísimas. Las que no, pues es algo que tenemos que hablar, si lo tenemos mirado, si no, pues estaría bien ir a hacer estudios, ¿no? Y este es un tema que tenemos que hablar.
Yo pienso, si ya hay problemas para entendre's amb una relació, amb ta parella romàntica, entesa com abans, dues persones que no es coneixen, afrontar aquest repte tan important com tenir un fill deu ser també complicat. Oferiu assessorament legal també en aquest
sí,
sentit?
Sí, sí. Aquí el tema està en que tu conoces al chico, ¿no? Entonces, no vais a la clínica inmediatamente. Faltaría más. Necesitamos un tiempo de crear ese vínculo, ¿no? Ese tiempo ronda el año más o menos. Hay quien está 6 meses, hay quien está 1 año y medio, pero yo pongo como ejemplo siempre un año, y así más esquemático. En ese año estamos hablando un montón de cosas. Además, desde aquí pasamos temas de conversación, temas logísticos, obviamente, temas de educación, pero también muchos temas de conocernos a nivel infancia, entorno, miedos, inseguridades, o sea, conocernos mucho a nivel personal. Que de hecho, más de uno me ha dicho, esto se lo tendrían que pasar a las parejas tradicionales para que lo hablen también. Entonces, después de este tiempo de conocernos, ya nos planteamos ir a intentar el embarazo. Además, en este tiempo ponemos... o acordamos como un día semanal o quincenal o una manera de comunicación para poder expresarnos cómo nos estamos sintiendo, cómo lo estamos haciendo, etc. Entonces, además quitamos la parte romántica, que lo que pasa también a veces en las parejas tradicionales es que cuando llegan los niños, la pareja ya no es pareja, la pareja ya es familia. Por lo tanto, hay unas expectativas... que a veces es difícil cumplir, que el otro o la otra las cumpla y tú cumplirlas respecto a él. Nos han dicho una cosa, luego vemos que es otra. Vamos con algo preconcebido que a veces no es lo que se da y es normal pues, que surjan pues lo que vemos en muchas parejas sentimentales. Aquí, obviamente, esto no es como el ideal, nunca lo diré, ni voy a decir ni que es mejor ni que es peor, nunca. Lo que pasa es que esto es más racional. Y quitamos la parte romántica y quitamos las expectativas, porque expectativas hay cero, porque como no hemos crecido con esto aprendido, los dos estamos como, bueno, vamos a hacerlo bien, la prioridad es el niño sobre todo, entonces, bueno, pues vamos a saber comunicarnos para evitar, bueno, pues para el bien del niño sobre todo.
I Carmen, ¿cuántas parelles formen part ara mateix de copaternidad?
Ahora mismo hay 35 parejas.
35 que están en proceso diferentes. De conocerse en diferentes puntos,
en
¿no?
diferentes puntos, desde conocerse, pues hay niños también, hay 5 niños.
Ya han nascut 5 nens, ¿y qué tal aquesta experiència?
Bueno, muy muy bien, claro, depende, cada pareja pues lo vive, se organiza de manera diferente. Pero los niños están estupendos.
El feedback que te llega de ellos como experiencia de copaternidad y ahora que ya están, ¿no? Aquests nens, aquestes nenes que ja existeixen.
Sí.
Doncs, quin feedback t'arriba d'ells? Perquè suposo que continueu, ¿no?
Claro, seguimos en contacto y además está la comunidad, ¿no? De hablar con otras personas que están en ello. A mí, por ejemplo, desde mi punto de vista, cuando yo he ido a ver a esas parejas con el niño, yo digo parejas aunque no sean sentimental, a mí lo que me parece como muy bonito es que cuando yo los veo y cómo se miran entre ellos, está esa mirada que si yo no supiera que no son pareja sentimental, lo pensaría igualmente.
Porque familia, ¿no? Això és una cosa que t'anava a preguntar. Ha passat al revés? O sigui, que després de tenir aquest fill o filla... surja este amor romántico?
Ha pasado antes, mientras se conocen.
Ah.
Y de niños de pareja sentimental hay uno.
Ah, muy bien.
Sí. Y el resto es pues copaternidad y de momento no se plantean pareja romántica, que yo sepa. Que yo sepa.
No es WhatsApp, ¿no? Porque
nunca, claro, la vida es
el
larga.
El roce, ¿no? Hace el cariño.
Sí, sí.
Nunca
sí.
Sabes qué puede pasar. Claro.
Nunca sabes.
Y si al final estás, ¿no?
Sí.
Convives un temps y estás amb aquella persona.
Sí.
Pues...
El tema, esta es la pregunta de mucha gente, es que tenemos en la idea de amor romántico, algo nos pasa, que la tenemos ahí metida, y es la pregunta de siempre, de todo el mundo. Es como nos han inculcado.
Sí, como que volem al final feliç, ¿no? Sí.
Eso. Todas las películas acaban...
Como si este fuese el
sí,
objetivo, ¿no?
Claro. Mm. Siempre parece que es el objetivo allá donde vayamos. Y...
Que l'objectiu no és. L'objectiu en aquest cas és tenir un fill, una
sí.
filla i poder fer doncs, aquesta copaternitat plegats. No ser
claro.
una mare soltera ni ser un pare solter. No?
Claro.
Pero tengo mucho Disney en mi...
Todos, yo también, ¿eh?
Sí.
Todos. Es que eso nos pasa... Lo digo porque es curioso que todo el mundo me lo pregunta siempre. Y las parejas, y yo cada vez, claro... Con el tiempo vas pensando más y más y yo me doy cuenta es que tenemos un chip
sí,
metido,
totalment.
Un chip romántico.
I a l'inrevés, gent que s'hagi fet enrere quan
sí,
coneix el sistema, també.
También. Mientras te conoces, pues pueden pasar cosas. Claro, aquí quien se echa más para atrás son ellas.
Uh-huh.
Por decir, veo que esto se me puede alargar porque con este chico no me ha cuadrado, ahora conocer a alguien más, no tengo tiempo... llega un punto que como mujeres nos entra a ver
agobio
la verdad
agobio,
que sí. Menos mal que soy mujer y lo hablo como
sí,
que
no,
se me
clar.
Da
la pressió
si vols ser mare y tens 40 anys la paraula és agobio
sí
totalment.
Esto puede pasar, es que además me he hecho la revisión, la antimulería me ha bajado respecto al año pasado, con este chico no lo veo claro. Pues mira, que no, que
claro,
lo hago
tú ves
sola.
Que pasan los meses, ¿no? Y claro, sí, es normal.
Claro. Aquí, claro, el proyecto lleva 3 años y medio. Entonces, como no hay límite de tiempo, pues, yo qué sé, a lo mejor puede ser que haya alguien, no le ha cuadrado con 2, 3 personas o 4, las que sean, desde copaternidad se sigue buscando a la persona. Entonces, cuando alguien me habla... esto me lo preguntan algunas personas, la tasa de éxito, estas cosas que se dice, ¿no? Que pues es muy difícil decirlo, ¿no? Uh-huh. Que es algo que mucha gente tiene dudas. Tasa de éxito, pues primero que aquí no ponemos límite y menos para algo así, ¿no? Y luego, pues que también depende la persona, depende la edad, depende de dónde vivas y depende de tu personalidad. Si ya nos cuesta, hay quien le cueste hacer amigos, pues esto también va a costar, porque lo que, o sea, estás buscando un compañero de vida y ese compañero de vida, pues tenemos que tener una personalidad de estar cómodos el uno con el otro.
T'has trobat molts prejudicis al voltant?
Muchísimos.
Debat moral, suposo.
Muchísimo. Aquí me encuentro como respuestas al... Cuando la gente lo escucha por primera vez, hay reacciones contradictorias. Uh-huh. No hay reacciones neutras. Nunca he escuchado una reacción neutra.
Bueno, esto está bien. Esto está bien porque generas odios o pasiones, ¿no? Pero eso está bien.
Sí, sí, genero odios o pasión. Yo hablo con gente y, o sea, como hable de mi trabajo, es como... tenemos tema para la tarde. Por un lado está las personas que lo adoran la idea cuando lo escuchan por primera vez, como que por fin hay algo sensato en el mundo en el que estábamos con tantos divorcios, y más los hombres, claro, que no tienen otra opción. Pues por un lado está esa parte, pero por otro lado, pues claro, todo el argumento de que esto va en contra de la familia, que vamos a romper la sociedad, que si los niños van a salir traumados todos, bueno, muchos argumentos, cada uno el suyo, ¿no? Pero, pero sí que hay muchas personas que no lo ven claro, pues porque tenemos se entiende, ¿no? Tenemos arraigado un modelo de familia y lo que se salga de ahí.
Clar, però això passa també quan hi ha una parella d'homes o de dones, no?, que vol tenir un fill, sí. Doncs els arguments són una mica els mateixos, no?, que nos vamos a quedar sin família i que esto claro. Es una aberració i
claro. Bueno,
aquest tipus de comentaris són una mica similars. I, clar, Carmen, teniu aquesta web, uniu a les persones, doneu assessorament legal, clar, tot això entenem que té un preu, no?, que té
sí.
Tot aquest procés té un cost, no?
Sí, con nosotros, a día de hoy, el precio son 800 euros, 800 masiva, o sea, es asumible. El tema es luego la clínica.
Esto va aparte, claro.
Clar, hem de dir que això s'ha d'anar a una clínica de fertilitat.
Claro.
La gent...
Claro, esto hay que ir a una clínica.
Que quedi claro, claro. Potser està l'opció de cadascú, no? Si es volen enllitar o no, però vull dir, la idea és anar a una clínica.
Normalmente la parte de relaciones nadie lo contempla. Pero es que aunque lo contemplen, que esto no es un intento y quedarnos embarazadas, que son varios intentos, ya se entiende que se va a la clínica. Y esto tiene un coste que obviamente es entre los dos a medias. Y luego el servicio que ofrecemos es el acompañamiento, o sea, encontrar a la persona, acompañamiento y ayudar con un acuerdo previo antes de intentar el embarazo. Ese es un acuerdo privado que se hace previamente, pues eso, antes de intentar el embarazo, y se hace entre las dos partes, y aquí ofrecemos una guía. Luego, para hacer, cuando nazca el niño, si ambas partes lo desean, y sería lo ideal, pues se hace el convenio regulador con la custodia que hayan decidido, custodia compartida o lo que hayan dicho. Igualmente, la custodia compartida no es desde el principio, o sea, aquí al principio se plantea convivencia, el niño y la madre al principio son inseparables, que si planteamos custodia compartida es cuando el niño es un poquito más grande, y semana sería demasiado tiempo, o sea, se plantean tiempos más cortos, ¿no? Todo esto pues sí que lo tendría que hacer un abogado, los gastos son aparte. También contamos con psicólogos de pareja o psicólogo individual que puede ayudar en el proceso. Contamos con colaboradores de a nivel legal, a nivel de psicólogo, embriólogo, embrióloga, asesor de crianza, y esto derivamos y esa parte. Lo básico es encontrar a la persona y el seguimiento.
Claro. Sí. Doncs, darrera pregunta.
Sí, perquè jo crec que estaríem aquí tot el dia.
Sí, si creus que això anirà a més.
Absolutamente. Absolutamente.
Ho tens clar, això?
Ahora sí. Al principio, que es lo primero que me estabais preguntando, yo no sabía qué iba a pasar. Pero absolutamente sí.
I més amb els titulars d'aquesta setmana de les dones amb formació feministes no trobaran parella.
Ja, és que... Sí, sí. La societat està en canvi. I el tema és que creo que no somos conscientes como estamos en esta sociedad, ¿no? Estamos viviendo en ello, no llegamos a ser conscientes del momento de cambio social en el que estamos viviendo. Y claro, ¿quién lo está sufriendo, entre comillas, esos cambios? Pues las personas que desean ser padres y madres y bueno, y que ven que es difícil encontrar pareja o te empiezas a plantear el tema de la pareja en sí. Además, están las personas homosexuales también, que no se ha comentado, pero obviamente, pues bueno, pues también quieren ser padres y madres, ¿no? Y estar en pareja romántica, pues no con otra persona del sexo opuesto no va a ser. Entonces, en este momento de cambio, que ya no es solo, como digo, que no encuentras pareja si eres heterosexual, pareja del sexo opuesto, es que ya te replanteas si realmente quieres tener pareja, ya te replanteas muchas cosas. Entonces es inevitable que vaya más. Para mí es inevitable. Ahora ha sido como la semilla que estoy intentando poner o que se ha dado así conforme, oye, que sepáis que esto lo podemos hacer, ¿no? Que hay otras maneras de ser padre y madre y que no está mal. Solamente que dejemos de escuchar a lo mejor todo lo que nos han intentado inculcar desde niñas y niños y veamos que otras maneras pues son igual de válidas.
Carmen, gràcies per explicar-nos aquest nou model de família.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Bona tarda. Gràcies.
I després de conèixer la copaternitat, hem volgut saber si la gent coneix les diferents maneres de definir les situacions sentimentals.
Sí, perquè les nostres maneres de relacionar-nos s'estenen més enllà dels límits de la monogàmia i són cada vegada més diverses. Per exemple, Alba, tu coneixes aquests termes? Aromàntica, swinger o anarquista relacional?
Complicat, eh?
Les coneixes o no?
Complicat. Et diria que swinger sí, sí que és una cosa que em sona més de club swingers, no? A romàntica puc arribar a entendre què és, no? que suposo que és gent que no creu en relacions romàntiques, però anarquista relacional... Ni idea, la veritat.
Doncs jo he agafat el micro i anem a veure si les persones amb les que he parlat coneixen o no aquests termes.
Molt bé.
I estem
amb el Carlos.
Carlos, avui a Bitxo i Canyella estem tractant les diferents relacions que hi ha avui dia, com han evolucionat. Llavors, si jo et dic aquestes paraules, hi ha alguna que et ressona? Aromàntic, monògam, poliamorós... Anarquista relacional.
Aquesta última no, eh? Anarquista...
Relacional.
Relacional, no? Aquesta no sé què és.
De les que t'he dit, quina podries definir?
Monogàmia. Aquesta és fàcil, no?
No sé.
L'he de definir?
No, tu, què em penses que és la monogàmia?
Doncs estar amb una persona sentimentalment, no? Sexualment, una relació només amb una sola persona. No? Mono?
Sí, jo aquí no sé la resposta, només estem comentant.
Llavors, quina has dit més? La tercera que has dit és poliamor? No.
El poliamor, per exemple, com el definiries?
Jo crec que poliamor és una persona que es pot... Una persona poliamorosa, una persona que es pot enamorar o que s'enamora de diferents persones, no només d'una.
I una relació oberta és el mateix?
La relació oberta no té per què implicar una relació sentimental. Pot ser una relació sexual amb una altra persona que no sigui la teva parella, però no tens per què estar, entenc jo, enamorada d'aquesta tercera persona.
I crec que vas molt bé, però ara ens ho explicaran. D'aquestes opcions que defineixen la nostra situació sentimental, amb quina et trobes més còmoda o t'has plantejat alguna altra?
Com? A veure.
D'aquestes, amb quina tu et trobes còmoda com a persona que ets, no? I et relaciones? De quina manera et relaciones? A monogàmia, no?
A monogàmia, sí.
T'has plantejat algun altre tipus de relació?
Sí, planteges coses, però la societat està molt tancada, no?, amb això, també. Digo jo.
Però depèn de tu, no de la societat.
Clar, però després... no ho sé, eh? Et planteges coses, però penses que no és fàcil, no? O que, no és, o que ha de ser complicat sentimentalment parlant.
Tu estaries disposat, per exemple, a que hi hagués una altra persona compartint amb tu la teva parella? Que emocionalment pot ser complicat.
Quan ho penses com de manera fàcil, sí, quan ho penses bàsicament sembla fàcil, però quan t'ho planteges més enllà potser és més complicat sentimentalment parlant.
Molt bé, doncs gràcies pel teu testimoni.
De res, no sé.
I del Carlos hem passat al...
Jordi.
Jordi, en quin tipus de relació, si estàs en una relació, estàs?
Estic casat i soc monògam.
Des de fa molt de temps?
Que soc monògam o casat?
Casat.
Casat. Doncs sí, 23 anys.
23 anys. Llavors, volem conèixer si tu creus que quan vas començar aquesta relació, la manera de relacionar-se entre les persones era d'una manera i creus que ha evolucionat i de quina manera?
Sí, crec que ha evolucionat. No me la costis tant, perquè si no... Sí, crec que ha evolucionat perquè, bueno, ha canviat moltes coses. Les xarxes socials també han canviat molt les relacions. Potser en la meva època, quan em vaig casar, les relacions eren d'una forma i ara no duren les relacions.
Quan et vas casar, s'escoltava això de les relacions obertes, el poliamor? Et sonava això?
Es parlava, però com no una relació, diguem-ne, sovintejada, sinó, doncs, bueno, doncs, tant fer un intercanvi de parelles o així, però no una cosa contínua, diguem-ne, sí.
I ara sí que ho tenim més present, no?
Sí, totalment d'acord.
Molt bé, doncs gràcies. How did you know I needed you so badly? I ara parlem amb...
Elia,
quines maneres coneixes tu de relacionar-te avui dia amb parella o amb trieja, que també està de moda?
Aquesta trieja no el coneixia.
Tres persones en una parella.
Bueno, seria la monògama i poliamorosa.
Saps què vol dir, poliamor?
Sí.
Com el definiria?
La persona que practica poliamor serien aquelles que no tenen el compromís amb una sola persona, no? Sinó amb diferents.
I relació oberta?
Que hi ha una relació més... no íntima, però més hi ha un compromís amb una parella, però alhora tenen la llibertat de practicar relacions amb altres.
Jo et dic termes i tu em dius si et sonen o no, vale? Soltera.
Sí.
Aromàntica.
Ostres, no l'havia sentit.
Monògama.
Sí.
Poliamorosa.
Sí.
Swinger.
No.
Anarquista relacional.
Uau. No.
Llavors, consideres que tot i estar en una societat, podem dir, avançada, encara ens falta molta informació?
Sí, jo crec que encara ens sorprenen, no? Potser algunes relacions, però...
I que preval potser una manera de relacionar-se?
Jo crec que sí, encara.
Tu, en quina, si ho vols comentar, de quina manera et sents còmode?
Jo la meva relació amb un monògama.
T'has plantejat alguna vegada o has parlat del tema? De relació amorosa, relació oberta, poliamorosa?
No, la veritat és que no m'ha sorgit mai la necessitat.
Molt bé, doncs gràcies.
De res, a vosaltres.
I Alba, què t'ha semblat això que ens han explicat?
Doncs et diré que és un món molt extens i que no és gens fàcil conèixer tots els conceptes que hi ha al voltant d'això, però malgrat... tanta informació, crec que sí. Bastant bé, no?
Jo tinc algunes paraules per veure que nosaltres tampoc dominem aquest tema, hem de dir.
No, la veritat és que no.
A banda de monogàmia...
Els més bàsics.
Poliamorosa, sí. O relació oberta, que sí, el Carlos ho ha explicat bastant bé. Aromàntica, per exemple, és aquesta orientació sexual de la persona que no experimenta atracció romàntica, com diu la paraula, que de fet tu ho has comentat abans. Asexual seria que no experimenta atracció sexual, però llavors pots experimentar atracció romàntica i ser un asexual i experimentar atracció sexual sent un aromàntic. Complicat,
És complicat, molt complicat.
Polisexual, que no sé per què ho tinc aquí, però és una orientació sexual de la persona que sent atracció cap a qualsevol gènere, però no per igual, és a dir, tendència a sentir atracció per algun sexe en concret. Després tenim el poliamor, que ja ho hem dit, dins de les relacions no monògames és una relació romàntica o romàntica sexual entre més de dues persones, i l'anarquia relacional, que és això que hem estat comentant, que era més difícil d'entendre... Seria la pràctica de formar relacions que no estan sotmeses a un conjunt preexistent de regles. Aquests anarquistes relacionals veuen cada relació com un vincle particular i no com un element dins d'una categoria establerta d'amics o relació o parella, és a dir, que no volen etiquetes i cada relació és diferent i en el mateix nivell.
Tela. Sí. Tela. Entendre això, perquè clar, tu mateix, o sigui, jo entenc que ho vols tenir tot al mateix nivell, però evidentment, no? Una persona coneguda no serà el mateix que una persona que és molt amiga teva que una persona amb la que vas a dormir cada nit. Entonces, em costa, això.
Jo tinc la sensació que la gent jove que puja ara és molt més oberta,
sí,
davant de tots aquests termes i manera de relacionar-nos. Sí. No? Nosaltres potser per herència hem conegut la de sempre, que és la monogàmia, potser amb el temps dos o tres més, però qui ho domina i ho viuen de manera natural són els joves.
Totalment, totalment. I és normal, que al final són els joves i són ells mateixos els que generen aquest tipus d'etiquetes, per dir-ho d'alguna manera, i ells les conformen i ells són els que les viuen, així que és normal que ho entenguin millor, però crec que és bastant complicat arribar a...
I si és complicat tenir una parella, una única parella, crec que has d'estar molt bé emocionalment i psicològicament, has estat tu molt bé i saber tractar molt bé altres persones, perquè és donar tot el que tens, no? Tractar per igual a més d'una persona, que aquestes persones se sentin bé en el lloc que tu els estàs posant, és complicat.
Home, molt difícil, I després, clar, que tothom respongui com creus que ha de respondre, és que jo... A mi me petaria la cabeza, què vols que et digui? És complicat, és complicat.
Ho provaràs?
No. No, aquesta no, altres no sé, doncs però aquesta no.
Anem a descobrir més coses.
Vinga.
I anem a descobrir més coses perquè ja hem conegut alguns d'aquests conceptes, però per posar una mica de llum i conèixer de primera mà, convidem a aquesta taula a la Lídia. Hola, Lídia, benvinguda a Bitxo i Canyella.
Hola, bona tarda.
Primer, donar-te les gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres, perquè tot i que cada vegada més persones surten fora de la monogàmia, poques ho reconeixen públicament. Creus que encara és un estigma?
Doncs, bueno, crec que a poc a poc va sent-ho menys, no? Que cada cop es parla més dels diversos tipus de relacions més enllà de la monogàmia.
Lídia, com et va sorgir a tu l'oportunitat de tenir una relació oberta? Explica'ns una miqueta.
Doncs, bueno, la veritat és que era una cosa que jo no buscava. De fet, en un principi tenia molt clar com que no volia aquest tipus de relació, no? Perquè tot i que la teoria sí que la compartia molt, sí que és veritat que també crec que té a veure amb la generació de la que vinc, no? Que, bueno, que la pràctica doncs és diferent. El que passa que sí que, doncs, bueno, el típic que al final coneixes una persona, aquesta persona sí que ha tingut anteriorment, en aquest cas, relacions obertes, tot i que després també vaig tindre una relació poliamorosa, i al principi, bueno, ho fas una mica també perquè t'agrada la persona, no? I al final, en el meu cas, la primera relació que vaig tenir sí que, doncs, aquesta persona també em va acompanyar molt en el procés.
Ara que ho has comentat, quina diferència hi ha entre relació oberta i poliamorosa?
Bueno, jo no soc com a especialista en això, sí que des de la meva experiència, i suposo que també cada relació ho entén d'una manera, en el meu cas, doncs, la relació oberta, el que nosaltres vam parlar, no? Perquè també, doncs, cada relació és el que es parli i el que es pacti, nosaltres el que vam parlar era que nosaltres érem com la relació principal, però que podien passar altres coses amb altres persones, on, doncs, podia haver-hi, doncs, en aquest cas vam definir uns límits, no? Sí que podien haver-hi relacions, doncs, més doncs, sexuals, però no afectives o no de la relació principal. I en el cas de la relació poliamorosa que vaig tenir després, uns anys més endavant, doncs sí que jo sabia que la persona amb la que jo vaig començar a tenir una relació estava a la vegada amb una altra persona. I en aquest cas, doncs, les relacions no tenien jerarquia, és a dir, ella entenia les dues relacions com a iguals. Això tot en la teoria, clar. Després, sí, la pràctica és un altre món.
Clar, tu comentes que primer vas tenir una relació oberta, després una relació poliamorosa, però que abans d'això no ho havies practicat mai. No sé si és que una vegada comences en aquest tipus de relació t'enganxa o va donar-se així i així ho vas acceptar.
De fet, jo sempre dic mai més. jo em torno a la relació tancada, però sí, en aquest cas jo crec que va ser una mica casualitat. Suposo que també té a veure, no?, pues que al final en els ambients que et mous pues moltes vegades són similars. Sí que crec que això és molt personal, però crec que va haver-hi també com una època en la que era com una... no moda, no és la paraula, però com que sí que molta gent s'estava començant a llegir molt sobre el tema i que sí que hi havia més informació i llavors pues, potser per probabilitats era més fàcil com trobar-te gent que estava com en processos pues, de descobrir diversitats de relacions, no? De fet, les dues relacions que he nombrat actualment, que tinc molt bona relació amb elles, les dues estan en una relació tancada, així que, bueno, no?
O sigui, que l'experiència podem dir que no és potser la que esperàveu, perquè totes heu acabat tornant a relació tancada?
En els dos casos de les dues persones amb les que jo he estat, elles dues ara mateix tenen relacions tancades. Jo ara mateix no estic amb ningú, però sí que, bueno, jo crec que és veritat que la teoria pues, la comparteixo molt, però crec que no, a nivell de pràctica jo no estic preparada perquè mai acaba funcionant, no? Llavors, bueno... No sé quina serà la següent relació, però en principi jo no la vull oberta, ni poliamorosa.
Nosaltres també estàvem comentant abans que això que dius, que la pràctica és molt complicada. Quins són els reptes davant d'una relació oberta, no? Has de tenir doncs les emocions molt ben estructurades, suposo.
Bueno, jo crec que primer és que com molta comunicació i després que al final ens hem construït en una societat, jo crec, no també depèn de l'edat que estiguem parlant, però que hem crescut amb uns referents molt de les relacions tradicionals i romàntiques. Llavors, tot i que això ho vulguem trencar i a poc a poc s'està trencant i, no, i estem deixant com de jerarquitzar que la relació principal o de parella és com la més jeràrquica o la més o com que no hi ha altres o que té una prioritat respecte a les altres.
Sí.
Al final ens hem creat d'una manera que jo crec que encara no acabem de que la teoria i la pràctica encara no acaben d'anar de la mà, no? Tot i que la teoria, pues jo sí que la compro perquè en realitat doncs, bueno, no, això de jerarquitzar qualsevol tipus de relació, doncs és algo que ens han vengut al llarg de la història, però sí que a l'hora de la pràctica al final ens hem criat en un món on ens han dit que hem de competir, on ens han dit que algú ha de ser el més important per mi, on hi ha gestió de gelos, de moltes coses que potser encara no estem preparats.
De no sentir-te especial, no?
El què, perdona?
De no sentir-te especial donat quan arriba un moment,
sí,
no?
Sí, també, no? Al final ens han educat en això, en la competitivitat, el ser millor que un altre... amb l'exclusivitat, en el si sent algú per una altra persona vol dir que jo no sóc molt menys. Bueno, tot això, tot i que la teoria pues, està allà, pues, la pràctica pues, ens costa molt més.
Lídia, i pot ser que també aquest tema de tenir una relació que no sigui monògama, que no sigui tancada, pot ser que vagi d'alguna manera també lligada amb l'edat? Perquè jo penso, no, ara mateix amb la gent que conec que té relacions obertes o relacions poliamoroses i són gent bastant jove. No sé si potser quan anem fent anys ja volem, no? Com una cosa més tancadeta, més estable, no sé si té alguna relació.
O sigui, jo tampoc vull generalitzar perquè, evidentment, cada edat o bueno, cada persona... Però sí que és veritat que amb les noves generacions dels 20 i pocs, quan parles amb aquestes persones, sí que entenen les coses molt diferents. Les entenen i les viuen. O sigui, no és només que t'ho estiguin dient, t'estiguin fent un discurs trencant molt amb aquesta diversitat o poca diversitat que teníem nosaltres, sinó que a més, ho porten a la pràctica i ho porten real a la pràctica. No? Que nosaltres potser a vegades a la pràctica és quan fallem una mica més.
Lídia, sí que... has viscut l'experiència, dius que de moment no t'ho tornes a plantejar, però mai se sap, no? Perquè depèn també de la persona que aparegui a la nostra vida, que potser ens fa pensar en un altre tipus de relació.
Sí, jo crec que depèn de la persona que aparegui, depèn també de la comunicació que tinguis amb aquesta persona, però al final també crec que hem de ser com molt fidels a nosaltres i si hi ha coses que sabem que no funcionaran, també ser clares, no? Tant d'una banda com de l'altra, perquè és que al final són coses tan de pilars i tan estructurals bàsiques que si no, al final no acaba funcionant, per molt que al principi li posis tota l'energia.
Doncs, Lídia, t'agraïm molt aquests minuts al segon programa de Bitxo i Canyella, perquè ja t'ho comentava la Cristina al principi, sembla, no, que és una cosa que es practica més que fa uns anys, això de les relacions obertes o el poliamor, però és veritat que aconseguir un testimoni ens ha costat moltíssim, així que t'ho agraïm moltíssim, la veritat. Que vagi molt bé.
Merci a vosaltres.
Gràcies, Lídia.
Tu dijiste que bien y te hablé de poesía por ver qué decías, que si es tontería, que sí, que no. Habrá que hacer el amor.
Avui en aquest programa hem pogut descobrir un munt de maneres de relacionar-nos, Alba. La nostra manera està molt bé, també, que ens portem.
Sí.
Molt bé, com a companyes i amigues.
Sí, sí.
Però hem descobert la copaternitat, les relacions obertes, poliamoroses, no sé, què vols compartir? Tu que ets monògama,
sí,
conscient i
sí,
escollida, no?
Sí, de moment sí.
T'has pensat alguna vegada, ho heu parlat alguna vegada, la parella?
No,
si arriba un moment en què...
Bé, jo de vegades he fet... No sé si la conya o mitja en broma, no ho sé.
Sí, per tantejar una mica.
Sí, de provar... Oye, si hacemos un trio alguna vez, tal... No? Per provar coses diferents, però no...
Però no. Clar, això estaria dins del que de maneres de relacionar-nos, perquè potser és una pràctica sexual que no implica... Home, és que ara tenim una de vocabulari i de coneixement. Potser és una pràctica sexual que no implica relacionar-te efectivament amb una altra persona.
Clar, però és obrir, no? Una miqueta.
Un dia.
Un dia, encara que sigui... Has de fer un esforç perquè després d'això, no? Sempre hem vist aquelles pel·lis, aquelles sèries...
Una
que
paraula...
Que fan això i després, no?
Que crec que ha sortit, no sé si l'hem comentat, la de Swingers, que era intercanvi de parelles.
Intercanvi de parelles, sí.
Un dels nois que ha parlat, en Jordi, ho deia...
Sí, els swingers, ara no sé si
també
realment es continua utilitzant aquesta paraula o no.
Són locals, a més, aquí a Barcelona. Crec que hi ha un munt de llocs que pots anar per fer intercanvi de parella o fins i tot sense ser la teva parella, em sembla.
Jo recordo això, que fa molts anys tenia un amic, que era només amic, però volia alguna persona que li acompanyés per anar a un club swinger i és una cosa que a mi, la veritat, que mai m'ha cridat l'atenció.
Doncs mira, trobo que és més fàcil anar amb un amic amb qui no tens
que amb la teva parella,
vincle,
totalment.
Que amb la teva parella o no, perquè això ho estem considerant des del nostre punt de vista. Però potser hi ha parelles que busquen això.
Clar, és que depèn sempre de la relació que tu tinguis amb la teva parella. Si tu tens una relació oberta, doncs un dissabte a la tarda, en comptes d'anar al cinema, pots anar a un club swinger, evidentment. Però sí que si tu tens una relació tancada o ets monògama i en aquell moment estàs soltera, doncs el fet d'anar amb un amic és més fàcil, no? Perquè no has de fer aquell esforç de ostres, la meva parella estarà amb una altra persona, jo estaré amb una altra persona. És, com mentalment, crec que és una mica més complicat, com a mínim per les persones que tenim ja certa edat i que no hem tingut relacions així, no?
Jo el que destacaré i el que em queda clar és que és bàsica la comunicació.
Totalment.
Amb la parella o amb la persona amb la que t'estàs relacionant en aquell moment. Un codi, uns pactes,
exacte.
I d'aquesta manera doncs saps fins a on vols arribar i si vols arribar fins aquí i després veus que et fa mal, doncs parlar-ho i
Sempre està d'acord en els moviments, no? que es faran o de quina manera s'obrirà o no s'obrirà la parella i ja està, i llegarà.
D'obrir va la cosa, sempre. Vinga, va. Fins aquí, no?
Sí. Doneu-nos molt d'amor, no?
Fins aquí el programa d'avui de Bitxo Canyella, on hem tractat les diferents maneres d'experimentar i d'expressar l'amor, i com dius tu?
Parlant d'amor, doncs doneu-nos molt d'amor, seguiu-nos
al nostre programa.
Seguiu-nos a xarxes socials, escolteu-nos, i a Instagram ens trobareu, a TikTok també, si poseu Bitxo i Canyella. Estem a xarxes socials i a Spotify també, no?
I pels antics com nosaltres, de monògams, Ràdio Castellà i Ràdio Barberà.
Exacte, també a la web.
A tot arreu.
A tot arreu, a tot arreu.
Adeu.
Adeu. Habrá que hacer el amor.